Ramon Solsona, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Escolta, fet 150 anys que va néixer a Pompeu Fabra, trobareu informació a tot arreu, perquè
sí,
afortunadament sí. Ahir vaig rebre el Temps, la nova edició del Temps, i també li dediquen el número d'aquesta setmana. I avui és un dia molt especial, no?
Sí. Em permets? Faré una falca no prevista.
Molt bé.
Perquè
endavant.
Normalment doncs, parlem del guió que he preparat jo mateix, però hi ha una cosa que no està en el guió, però que l'he de dir. Mira, que un cantant es burli de la gent forma part de la llibertat d'expressió de l'artista. Però que un ministre, sí, i especialment un ministre portaveu del govern, es burli, faci brometa d'una llengua,
de
l'aranès.
Ho dius per les paraules. Avui li hem fet propòsit d'esmena en el ministre perquè ha relacionat, li ha dit als aranesos que
sí,
en comptes
que
de preocupar-se per la llengua es preocupin pels allaus.
I això és intolerable. Mm. Però no perquè sigui l'aranès, qualsevol llengua.
Qualsevol llengua.
No ens podem burlar dels parlants d'una llengua, sigui l'espanyol, sigui l'aranès, sigui el rus, sigui el xinès. Totes les llengües són digníssimes.
Sí, sí.
I aleshores hi ha un moment que estem rebentant que el català és una llengua indigna, impròpia, de segona, de tercera, que imagina l'aranès és una cosa. Aquest to és intolerable en un ministre.
Són aquestes paraules de Íñigo Méndez de Vigo.
Que los derechos de los hablantes del aranés están bien garantizados dentro del marco constitucional español. Y cree que el único riesgo que tienen los araneses es que, tras haber estado nevando dos días, haya aludes. Por tanto, ojo a los aludes estos días, porque son muy peligrosos.
Doncs mira, jo crec que no hi havia consciència ni del que estava fent, eh?
Aquestes conyetes fan mal. Fan mal, i ho dic amb, no només amb el respecte, per l'estima, per l'aranès i per totes les llengües per igual. I ara sí, anem a l'any Fabra, que comença avui. Se'n parlarà, en parlaràs moltes vegades.
Sí, m'han parlat la setmana passada paraula d'acadèmia amb el Nicolau Dolç, m'han parlat.
Avui comença a Badalona. Per què a Badalona? Perquè Pompeu Fabra es va instal·lar a Badalona. El diccionari, el famós diccionari, que va ser el primer diccionari normatiu, el va escriure a Badalona, el Diccionari General de la Llengua Catalana, i si algú de Barcelona agafa el metro, veurà que la línia 2 acaba en una parada que es diu Pompeu Fabra. I si va a la parada, la veritat és que jo fa temps, havia fet fotografies, no les he trobat, no sé on les tinc, però si algú va a la parada Pompeu Fabra, hi ha imatges, textos d'ell. Està molt bé, aquella parada de metro.
Ah,
i és que realment Pompeu Fabra va viure allà i les persones que tinguin interès a seguir activitats o coses que es fan des de casa es pot seguir una pàgina web que és anypompeufabra.cat, el compte de Twitter Any Fabra, o bé el portal Pompeu Fabra, que fixa't què diré ara, que ho ha promogut la Universitat Pompeu Fabra, com en diem normalment, de la Universitat?
De l'UPF.
Sí, de l'UPF o de la Pompeu.
La Pompeu, sí.
Ningú diu del Fabra o de la Fabra.
No, diem.
És que és un nom.
On vas, a l'UPF o a la Pompeu?
O a la Pompeu,
sí.
O a la Pompeu,
no.
Bé, doncs tenen un portal Pompeu Fabra que hi ha tota l'obra digitalitzada. Tu saps que el Jordi Mir és una persona que s'ha preocupat per fer l'obra.
I ha dedicat la vida,
completa,
en Jordi Mir.
Publicada, doncs també està digitalitzada.
Que, cert, va venir l'altre dia a la presentació del llibre de l'Antoni Bassas allà a la Casa del Llibre, el Jordi Mir, i està com, vull dir, com sempre, diguéssim,
home,
amb una energia extraordinària.
Un activista per la llengua.
I segurament és un dels grans entesos de Pompeu Fabra que hi ha en el país.
Deixebles, és a dir,
sí.
D'aquella gent que ha fet escola. Aleshores, la gent que vulgui seguir la ruta Pompeu Fabra, per exemple, a través d'espais escrits, que també hi ha la ruta Pedrolo, perquè és l'any Pedrolo, en fi, són activitats que es poden fer des de casa. Però fixa't que, jo he dit Pompeu, la Pompeu, el Pompeu, normalment ho diem més pel nom, que és un nom curiós. Saps què deia? Un general franquista molt conegut per les seves al·locucions radiofòniques durant la guerra, Això és durant la guerra.
Podellano. Va sortir en la conversa amb Joan Lluís Lluís dilluns, perquè vam parlar del llibre, Joc sóc aquell que va matar Franco, en vam parlar a l'Electoràlia de dilluns amb ell.
Que interessant que és el Joan Lluís Lluís,
Sí, i el Joan Lluís Lluís vam estar referint-nos a Kei Podellano, precisament.
Saps què deia, de tant en tant, per la ràdio? Cuando la guerra haya terminado, Pompeyo Fabra y sus obras irán arrastrados por las Ramblas. En fi, encara estem en aquest arrossegar l'obra de bàsica del català, però és que què va passar a Badalona? El Pompeu Fabra estava estiuejant, no va tenir temps de tornar a casa i se'n va anar cap a l'exili.
Sí.
Què va passar? Que els franquistes van entrar a casa seva a Badalona, van rebentar la porta, van agafar els seus mobles, ho van destrossar tot, i la biblioteca, la van tirar per la finestra i ho van cremar tot al mig del carrer. Són coses que s'han de saber, perquè aquest menyspreu per les llengües ve de lluny, i aquest menyspreu per les llengües l'estem patint ara en aquest odi del català, doncs, que subsisteix.
Bueno, sí, en qualsevol cas, ahir el Tribunal Constitucional va fer un correctiu a la LOMCE d'Ambert, dient-li que això estava envaint competències i que, per tant, aquesta no era la fórmula, però ja no és tant una qüestió d'odi com de la gent que viu aquí, que pensa que han de poder escolaritzar els nens en castellà. Ja veurem què passa amb la immersió lingüística, que ha sigut una de les coses que Pompeu Fabra reivindicava, que és l'ús social, no? Que parléssim
és
i que l'escola compartís espai.
On es juga, no? El futur del català, en l'ús. Nosaltres estem fent un acte normalitzat, com correspon a una llengua normal, i aleshores l'única manera... Saps què passa? Que si hi ha una llengua minoritzada a l'escola, o que diuen aquesta és de segona, acabarà sent una llengua que no cal, perquè l'altra és la... I si una llengua no cal saber-la, l'estàs matant,
doncs no
sobretot, sobretot avui dia.
Què més hem de comentar?
A veure,
Ramon.
Ara canviem de tema, deixem Pompeu Fabra. De tant en tant en tornarem a parlar, segur, perquè és un dels grans i perquè li devem molt, però tenim un tall, un parell. Comencem pel primer.
3 segons, el triple que no entra, lluita pel rebot, final! Campions! Pesic! Pesic! La copa de Pesic! La copa de Pesic! El Barça campió! La cinquena...
La copa de Pesic.
Aquesta copa interessantíssima, però jo ho vull lligar amb un altre tall que tenim que vaig demanar.
També haurem de despertar l'Ernest Macià, perquè ahir els qui sou aficionats al bàsquet vau viure un d'aquells partits que es recorden. La final del Barça-Lassa contra el Reial Madrid, que va guanyar el Barça de Pesic per 90-92, en un partit realment agònic i emocionant.
Ai! Agònic!
Agònic no es podi... No es...
Sí. No pateixis, està ben dit, està
agònic.
Ben dit. Saps què passa?
Que quan molt... tinc agonia, que els valencians utilitzen l'agonia per un altre,
sí,
altre sentit.
Sí. Aquí m'interessava, perquè en contextos esportius moltes vegades he vist la confusió entre agònic i agonístic. El partit va ser agònic o agonístic. Mira, agonístic és una paraula que és pròpia de l'esport, perquè ve del grec... que agon, que vol dir palestra, lloc on se celebren els combats, i per extensió és lluita, combat, i els agonistes eren els lluitadors. Per això que el protagonista, el protos, és el que, diríem, el que lluita en primer lloc. L'antagonista és el que s'hi oposa, i quan nosaltres diem agonístic vol dir que hi ha tensió competitiva, que hi ha lluita, que hi ha... En canvi, agònic ve d'agonia. Agonia... Clar, ara algú que ens està sentint pot dir, escolta, agonia, què té a veure amb la lluita? Sí, agonia és, en sentit figurat, la lluita final. La lluita per
dius,
per
va,
continuar
arribo,
vivint.
Arribo.
La lluita per continuar vivint. Per tant, és un combat, en sentit metafòric, i que no és exactament el mateix, un partit agonístic, que vol dir molt trebat, molt lluitat, que hi ha hagut, per exemple, el partit d'ahir del Barça va ser agonístic.
Va ser agonístic.
Et pot agradar més o menys, però va haver-hi molta tensió competitiva. En canvi, un partit agònic és que ja no queda energia per reaccionar.
És com aquell que està fent una cursa i està arribant al final i diu,
esclar,
és que si queden 100 metres més no puc.
Clar, aleshores, a mi em va agradar, quan vaig sentir això, vaig dir, mira, va molt bé, perquè el partit del Barça a les Palmes va ser agonístic, però també va ser agònic.
Clar.
És a dir, va un moment que el Barça estava defallint, que ja una mica més, ja li quedava un últim alè de respiració, una mica més i perd. Per tant, sí que va ser un partit agònic, però també va ser agonístic, i no sempre
coincideixen.
Són objectius que són
no
intercanviables entre l'un...
Clar, jo m'hi referia quan van 90-92 en el bàsquet,
clar,
passa molt sovint,
està
no?
Morint...
Dius, ai, ara faran un triple, i per un punt guanyaran.
Sí,
no?
Sí.
Ramon Solsona, moltíssimes gràcies. Feliç any, Fabra.
I tornarem, gràcies.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.